GD3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 28 de juliol, jornada en què vos explicam que la Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra alguns manifestants diumenge a la protesta contra la massificació turística varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats. Això després que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, hagi admès actuacions violentes i hagi descartat dimitir, tal com li han demanat els convocants de la manifestació.
No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha tornat a convocar per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per insistir que Rodríguez abandoni el càrrec. Recordem que, a conseqüència de les càrregues policials, 8 persones faran resultar ferides lleus i, a més, la policia va detenir un jove de 18 anys que ha quedat en llibertat sense càrrecs. Tot d'una n'ampliam la informació en un dia en què també hi ha altres titulars destacats. Avui és el primer dia de vaga dels treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades parcials que han començat fa una hora. A les 7, els sindicats demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Carmen Martínez és la responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres.
No queremos que ningún trabajador cobre menos que otro trabajador del mismo sector. Están siempre cobrando por debajo del convenio sector y esto es lo que reclamamos a la empresa, que se siente a negociar unas subidas coherentes.
Swissport dona servei a aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor.
Tot d'una i tornarà massa en directe en una jornada en què també estaran pendents de la trobada entre el govern i el sector turístic per parlar de les mesures per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost.
De moment, sabem que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle, una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme i cert desconeixement.
No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge prevista per al Consell de Ministres d'avui per manca de suports.
L'executiu ha optat per esperar després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem havien anunciat que hi votarien en contra si el text no incloïa les seves peticions. Per cert, el president Pedro Sánchez farà balanç del curs polític després de la reunió del govern central.
Un Consell de Ministres que sí que aprovarà la declaració com a zones greument afectades de les àrees cremades pels incendis forestals a la península.
Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, a la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Preocupa la situació a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya.
I precisament per parlar sobre aquest escenari, d'aquí a una estona, a les 8 i mitja del matí, entrevistarem l'enginyer forestal Luis Berbiela. Pel que fa al temps, avui ja notam una pujada de la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ja començam a sumar graus en el termòmetre i, de fet, a mesura que avanci la setmana, les temperatures aniran a més. De fet, hem vist el cap de setmana, ja solirem uns registres força per sobre del que seria habitual per a aquestes alçades de l'any. De moment, avui, la màxima girarà aproximadament entre els 30 i els 35 graus. D'altra banda, quant al cel, ja no tindran núvols, excepte qualque pinzellada de núvol baix durant les hores centrals, però en general avui el protagonista serà el sol. I pel seu costat, el vent bufarà fluix i tindrà la mà com una bassa d'oli a la major part del territori. Ara mateix tenim a Menorca 23 graus a Mercadal i 26 a Mahó. A Mallorca 20 graus a Montuïri, 23 a Lloseta i 25 a Alcúdia. I a les Pitiuses 22 graus a Santa Gertrudis i 26 a la Sabina.
I en aquesta hora, quan són les 8 i 4 minuts, connectant també amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes en la circulació a la carretera de Solla per mort d'un accident que es produïa avui. A primera hora del matí, Juan Planas, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és que aquest accident ja ha retirat els seus vehicles, a la carretera de Soia, a l'altura de la rotonda d'ITV, on tenien part de la rotonda ocupada, cosa que ha provocat molt de tràfic lent al punt, i pel moment greus retencions, sobretot a l'entrada des del polígono Sant Castelló i des de l'entrada des de Palma. Per altra banda, també trobaran les compilacions habituals a la via Cintura, a l'altura de Camp Blau fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Soia i a l'altura de Doblia en sentit d'Andratx. I per acabar, feia retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Sant Castelló i a l'incorporació cap a la via Cintura. Tot pel moment, molt bon dia.
Gràcies, Juan. Anien als esports en futbol. El futur de Jan Virgili continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Mentre que encara no s'ha oficialitzat la sortida de Samu Costa a l'Al-Nasser, el Mallorca espera que Virgili quedi a jugar a la segona divisió. El club suma ja 18.205 abonats i avui a les 12 del migdia s'obrirà el termini de les noves altes. I en bàsquet, l'Estia de Menorca, de la primera FEB, ha fitxat Wildens Levé, que arriba cedit pel València Bàsquet. El pivot estatunidenc es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEB amb el Càceres.
En parlarem a partir de les 8 i 25 minuts. Ara són les 8 i 6 amb Rafa Andrés, el control tècnic i en Cristina Abaussà, Caterina Bain, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Policia Nacional obrirà una investigació interna per determinar si les càrregues policials d'alguns agents, quan va acabar la manifestació de diumenge contra la massificació turística, varen ser proporcionades. També si és necessari depurar responsabilitats o bé sancionar. Les forces de seguretat de l'Estat ho fan a petició del delegat del govern a les Illes, d'Alfonso Rodríguez, que ha reconegut actuacions violentes per part d'alguns uniformats i descarta dimitir, tal com li ha demanat Menys Turisme, Més Vida. La plataforma ha convocat per avui a les 12 una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per demanar al socialista al capdavant de la institució que abandoni el càrrec.
En relació amb els fets de diumenge, les versions de les dues parts implicades no coincideixen. Per una banda, fonts properes a la Policia Nacional apunten que els organitzadors varen rebutjar llegir el manifest al Parc de la Mà i varen fer-ho a Cervoltes com estava previst en un principi, i es tracta d'un espai que asseguren que té una capacitat inferior a les 2.000 persones. Aquestes mateixes fonts indiquen que quan la policia va restringir l'accés per aforament, molts de manifestants varen protestar i, en acabar la manifestació, aquests mateixos varen tirar pedres i altres objectes contra els agents, un fet que va desencadenar les càrregues policials, cosa que el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, considera que va ser una reacció desmesurada. El socialista també ha explicat que ha estat tan indignat per la violència policial com els manifestants i manté que no va ordenar cap actuació així.
No es este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
Per part seva, el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha demanat la dimissió o destitució del delegat. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
El jove de 18 anys, detingut diumenge per desordres i aldarulls, ha quedat aquest dilluns en llibertat sense càrrec.
En les hores posteriors a les càrregues policials ens han fet ressò de les reaccions dels principals líders polítics de les Balears, que han mostrat certa unanimitat. Escoltam la presidenta del govern, Marga Proens.
Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
I la diputada del PSI, Mercedes Garrido, demana una investigació a fons del que va passar.
Crec que és imprescindible conèixer d'on varen sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials varen sortir les ordres que varen carregar contra els manifestants pacífics.
La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha demanat també explicacions al delegat del govern.
El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
I el líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre empari actuacions policials, com les de diumenge.
No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
De fet, Cristina, també hi ha hagut reaccions a nivell estatal.
Així, Sumar ha registrat una iniciativa parlamentària per demanar explicacions al govern central i demanar-los si han obert qualque investigació interna. També el secretari d'Organització de Podem, Pablo Fernández, ha demanat responsabilitats polítiques.
Esto es inadmisible. No puede ser que la policía cargue salvaje y brutalmente contra manifestantes que simplemente piden poder ejercer su derecho a acceder a una vivienda y a quejarse contra las políticas, como digo, que ponen una alfombra roja a los fondos buit.
I el portavoz d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha assenyalat en un missatge a X que és una vergonya que s'enviï la policia a apallissar els que estan farts, que la gent de fora els vengui a robar als seus barris, la seva mar i la seva terra, i de ser els cambrers i les discoteques del món. Això referit als manifestants de diumenge, un escrit que ha dirigit el delegat del govern a les Balears.
Són ara les 8:12 i en aquesta hora continua la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades després que l'empresa i els sindicats no aconseguiren un acord dijous passat al TAMIP, al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears, per millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Aquesta protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad, TUI i Condor, entre d'altres. A l'aeroport de Palma hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
Bon dia, i doncs ens trobem a la zona de facturació amb un aeroport de Palma ja amb força trànsit de passatgers. La responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres, Carmen Martínez, ha exigit a l'empresa, en una entrevista a l'Informatiu Matí, l'aplicació de les taules salarials del conveni sectorial del handling, l'actualització salarial conforme a l'IPC o garanties per a la plantilla procedent de Ground Force.
Este año, con la subida de clientes que tenemos, de hecho este año tenemos la TUI, Air Canada, tenemos la Etihad y otra serie de compañías internacionales, pues el volumen de trabajo ha subido muchísimo y queremos que la empresa tome medidas sobre ello y que esas medidas económicas trasciendan a los trabajadores, porque son los que menos cobran de este aeropuerto.
Martínez també ha criticat l'elevada xifra de treballadors dels serveis mínims d'un 60% de la plantilla, un nombre, diu, desproporcionat.
Bueno, la empresa nunca se ha sentado de manera real. Lo único que ha hecho unos intentos de poder quedar con nosotros. Antes de lo que es el TAMIT, hicimos el otro día que no hubo acuerdo. Intentamos nosotros también poder negociar con la empresa y no hubo acuerdo real. Las medidas que ponen encima de la mesa son insuficientes.
I les aturades parcials esperen que continuïn, si no hi ha cap acord abans amb Swissport, aquest dissabte, com també el dia 4 i 8 d'agost.
Unes aturades que han començat a les 7 del matí fa una mica més d'una hora i que continuaran fins a les 12 del migdia.
Escoltau l'Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I el que també ha començat és el compte enrere per l'eclipsi de dia 12 d'agost. Avui matí hi ha una trobada clau entre el govern i el sector turístic sobre les mesures de mobilitat que s'aplicaran aquest dia per evitar col·lapses i aglomeracions. A l'espera de conèixer-ne els detalls, ja saben que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients. Aquest darrer només, però, si l'establiment disposa d'aparcament privat en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle. És una mesura que arriba, Toni, amb escepticisme i amb cert desconeixement.
Així és, perquè molts treballadors de la platja de Palma desconeixen encara les restriccions de trànsit i el sistema d'acreditacions amb codi QR que ha anunciat l'Ajuntament. Entre els qui sí que n'estaven informats, molts admeten que encara no saben com arribaran a la feina i posen en dubte que el nou sistema funcioni amb normalitat. La preocupació també arriba als familiars de persones majors, residents o oasis, que es demanen com podrien accedir a la residència si hi hagués una urgència.
Yo tengo suerte porque vivo justo aquí detrás. Lo que sí, por ejemplo, que mi hermano tiene un bebé, trabajamos juntos aquí en el restaurante, y sí que se está encontrando con este problema de la chica que le viene a cuidar el bebé cuando está aquí por la tarde, se está encontrando con este problema de cómo vengo yo este día.
Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
Els hotels també han començat a preparar-se per la jornada del 12 d'agost. El sector ja informa els clients, especialment els que han llogat un vehicle, que no podran accedir en cotxe a determinades zones de la platja de Palma. Pedro Marín és el president de l'Associació Hotelera.
La comunicació bàsica ara que tenim és cap als nostres clients, perquè si tenen cotxes de lloguers no poden accedir, sobretot aquests que tinguin que entrar en els hotels el dia de l'eclipse.
Com dèiem avui a Canoleo, la vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles, i el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, reuniran amb el sector turístic per informar del pla preventiu per dia 12 d'agost.
Ara per ara, una de les mesures adoptades per l'Ajuntament de Palma és que bars i restaurants hauran d'inscriure-s'hi de manera telemàtica, incloent-hi les seves dades. Cort recomana imprimir l'acreditació i posar-la en un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del mòbil. Llorenç Bauçà, estinent de Batlia de Seguretat Ciutadana.
El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb total tranquil·litat.
Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista de Llucmajor a partir de les 8 del matí del dia de l'eclipsi. Unes mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a tres infraestructures bàsiques de la ciutat, com són l'aeroport i els hospitals de Son Espases i Son Llança.
I una persona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila amb pronòstic greu després de tenir un accident quan anava en motocicleta a l'entrada de Maó aquest dilluns.
Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari i hauria causat l'accident amb dues motos que circulaven de cara.
8 i 17.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Eivissa, el problema dels assentaments continua. S'ha detectat un augment d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes de Vila, una àrea natural protegida que té un elevat risc d'incendi. Bon Aranyó.
Amagats entre la vegetació de Ses Feixes de Vila hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. El desallotjament d'altres campaments, com els de Sa Joveria, ha propiciat que la població hagi augmentat en les últimes setmanes. L'Ajuntament d'Eivissa ja ha contactat amb la propietat perquè actuï en aquesta parcel·la. Si no ho fa, anirà als tribunals. Ho explica Jordi Griver, regidor de gestió ambiental.
Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas des de l'Ajuntament i anem al jutjat, perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació, i hem de velar per això.
L'Ajuntament d'Eivissa també té la intenció d'intervenir en un altre petit assentament situat a Ses Feixes de Talamanca, on hi resideixen 10 persones i prop d'un punt on fa poques setmanes va haver-hi un incendi. En aquest cas, el consistori també ha contactat amb la propietat de la parcel·la i està a l'espera de resposta.
I el govern espanyol ajorna l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. L'executiu pretenia aprovar la mesura avui, però ha optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, diu que estan disposats a donar-los temps, però fa aquesta petició.
Que vayamos lo más rápido posible, porque hay muchas familias en estos momentos que están esperando a que esto se apruebe, muchas personas que están esperando que se apruebe su prórroga, muchas personas y vecinos que están esperando que la regulación de temporada tenga la regulación que tiene que tener, muchas personas que están esperando también que la fiscalidad de los pisos turísticos sea justa. La gente está esperando urgentemente, necesita ante lo que es la principal emergencia social de nuestro país, este decreto.
También ha parlat Montse Mínguez, portavoz de los socialistas al Congrés.
Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones y por lo tanto se nos dan unos días más para poder llegar a un texto que luego cuando vaya al Parlamento sea consensuado y pueda salir adelante.
I la delegació del govern ha informat que aquesta mitjanit ha arribat una embarcació irregular amb 27 persones a bord a Cala Petita, Cala d'Or, a Mallorca, i han intervingut la Guàrdia Civil i la Unitat de Seguretat Ciutadana.
Durant aquest mes de juliol han arribat a les costes de les Balears més de 1.000 persones a bord. Embarcacions irregulars són 500 més que l'any passat. Enguany han arribat per via marítima més de 3.700 migrants en unes 200 embarcacions.
I fa 21 dies que el primer satèl·lit balear, el Posidoni, orbita al voltant de la Terra i ja comença a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Parc Vit de Palma ha acollit aquest dilluns un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar la primera imatge captada per aquest dispositiu. És una vista de Cala Galdana des de 600 quilòmetres d'altura.
El Posidoni, recordem, es va llançar el passat 7 de juliol i ja en aquest moment obté dades importants de les Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa OpenCo, Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals pel present també pel futur de les illes. Permetran, per exemple, obtenir informació primordial que es pot aplicar a tota classe d'àmbits, com per exemple la lluita contra els desastres naturals o fins i tot la gestió de la pressió turística a les illes.
No només és treure una imatge preciosa, com la que hem vist avui de matí, que va ser la primera que se va treure damunt Menorca, sinó entendre què passa. Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
Si teniu curiositat, heu de saber que el Posidònia passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia, hora balear.
Com dèiem, el Posidònia oferirà informació rellevant per prevenir incendis. Pel que fa a la darrera hora dels focs forestals a la península, més de 100.000 persones estan evacuades o confinades per aquests focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, a la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Són uns incendis que també han provocat el tancament d'una cinquantena de carreteres. Els bombers fan feina a contrarrellotge abans que demà les temperatures tornin a pujar i es compliquin de nou les tasques d'extinció.
Segons la delegació del govern a Madrid, l'incendi d'aquesta comunitat continua actiu i sense estabilitzar, tot i que durant la nit les flames han reduït el seu avanç, una evolució que ha permès actuar sobre els diferents focus. Pel que fa a l'incendi d'Àvila, Castell i Lleó, els responsables de l'extinció asseguren que la situació és bastant més favorable del que era ahir, i és que en aquesta província les flames ja han arrasat 50.000 hectàrees i el foc té un perímetre de 160 quilòmetres. José Luis Gutiérrez és el director tècnic d'extinció d'aquest incendi.
És un fuego grande, con muchísimo perímetro, y es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro, pero gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas, la situación es bastante más favorable de lo que era.
Tot això mentre l'incendi de la Vall d'Uixó, Castelló, continua actiu després d'arrasar prop de 7.200 hectàrees i assolir un perímetre aproximat de 67 quilòmetres. Avui matí, 6.000 persones del barri propers al foc podran tornar a casa seva. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, explica que l'incendi podria haver estat provocat.
Todas las investigaciones están abiertas. Insisto, no hay, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado. Por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que tengan que podamos darle información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones.
I un darrer apunt, avui el Consell de Ministres aprovarà la declaració com a zones greument afectades per emergències de protecció civil les àrees cremades pels incendis que afecten la península.
I just després d'aquest Consell de Ministres, també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Palau de la Moncloa per fer balanç del curs polític. Són ara les 8:25, anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
I comencem parlant del futbol i del futur de Jan Virgili, que continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Precisament, un dels capitans de l'equip, Martín Valient, ha parlat just d'això a les càmeres d'IB3 Televisió.
Para mí, si Jan está convencido y quiere pues, representar este club en segunda división, creo que puede ser muy bueno también para su carrera, porque segunda división es una categoría complicada y ojalá pues, pueda quedarse. Lo importante es que esté convencido de quedarse y de vivir un año ilusionante, eso creo que es la clave.
I un dels assumptes pendents és el traspàs del migcampista Samu Costa a l'Al Nasser, una operació que encara no s'ha oficialitzat i que deixarà una bona quantitat de doblers al Mallorca. D'altra banda, Johan Mojica ja ha estat citat pel club per unir-se als entrenaments a la resta del grup. El colombià continua sense cap proposta de sortida atractiva. Tot i les sortides que falten per fer-se i també amb els nous que han arribat, Martin Valiant vol centrar-se a fer un bon grup.
Como todas las pretemporadas, que sirven sobre todo para entender la idea de Mister, crear un grupo nuevo, es creo fundamental, crear un buen grupo y convertirnos en un equipo con unas bases fuertes a nivel de relaciones, nivel de competitividad y creo que poco a poco lo estamos haciendo.
L'equip disputarà dijous el segon partit amistós a terres andaluses i ho farà contra l'Al-Ittihad de l'exmallorquinista Predrag Rajkovic. Valient ha assegurat també que el més important en vista la pròxima temporada és sentir la unió entre equip i afició.
Hay un ambiente de ambición, hay un ambiente de exigirse, pero también un ambiente de alegría, porque todas estas cosas a lo largo de temporada te hacen fuertes en momentos sobre todo difíciles y son sobre todo cosas que se transmiten también hacia afuera y creo que un aficionado, si el fútbol lo vive un poquito más, todo eso lo nota y es más fácil que todo se une y no estaremos aquí solo hablando de la unión, de todas estas cosas. Pero se siente, ¿no? Uno lo nota. Y eso sería algo que a mí me gustaría mucho, que se siente otra vez eso, esa unión entre el equipo, la afición.
I una bona mostra d'això són els més de 18.200 abonats que ja suma el Mallorca. Així ho va confirmar ahir el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, en un acte de presentació d'un nou patrocinador.
Estamos hablando de un torno a un 80% de renovación. Es una cifra pues muy buena, ¿no? Hablábamos, yo en su día estuve hablando de entre 18 y 20 mil abonados que renovaríamos y ahí estamos. Es increíble, ¿no? La afición otra vez vuelve a responder, siempre está ahí y lo está volviendo a demostrar, ¿no? Que va a estar arropando al equipo en esta temporada nueva, en segunda división.
Y avui, a partir de les 12 del migdia, s'obrirà el termini de les noves altes. A la primera federació, l'UDI Eivissa continua amb els entrenaments, però ho fa amb el mercat en pausa. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Avui i dijous l'equip de Raúl Jona farà feina en sessió doble a l'estadi de Can Mises. No podran accedir ni els mitjans de comunicació ni els aficionats. El club, a més, té previst que els entrenaments que es duguin a terme a l'estadi aquest curs siguin a porta tancada. Quan a l'actualitat de la plantilla el mercat continua aturat des de fa 9 dies. Són 16 jugadors en plantilla, 10 fitxatges, però encara falta per arribar una part important entre 8 i 10 jugadors. En algunes posicions, com el lateral esquerre o central esquerre, no hi ha efectius. Raúl Jona només té un punt en plantilla i encara no ha entrenat amb el grup, Javi Eslava. Una altra de les situacions estranyes que viu l'Eivissa aquesta pretemporada és el fet que encara no ha anunciat cap amistós. Ja podem avançar que aquesta setmana tampoc jugarà cap partit. Tot apunta, encara que tampoc és oficial, que l'equip viatjarà la setmana que ve a Terres Alacantines per jugar els seus primers partits.
I acabam en bàsquet perquè la primera FEB, l'Estia Menorca, ha fitxat Wildens Lebeck, de 26 anys, que arriba, com s'ha dit, pel València Bàsquet. El pivot estatunidenc de 2,11 m es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEB amb el Càceres. Lebeck ha fet de mitjana 16 punts i 10 rebots per partit i es converteix en la sisena plaça de l'Estia Menorca per a la campanya 2026-2027. De fet, el club menorquí disputarà el trofeu AON Illes Balears entre els dies 6 i de 9 de setembre. També hi participaran el Figui Mallorca, el Palmer i el Clas Bàsquet Sant Antoni.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. La plataforma Menys Turisme, Més Vida, convocat avui a les 12 una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a les Balears com a protesta per la violència policial de diumenge i per insistir que Alfonso Rodríguez abandoni el càrrec.
Això quan han sabut que la Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra els manifestants varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats.
I en aquests moments els treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma estan en vaga.
Es tracta de la primera aturada parcial que tenen prevista. Ha començat a les 7 i acaba a les 12 del migdia. Demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Mallorca, més de 1.500 comptadors intel·ligents controlaran la pressió estacional sobre l'aigua que la millor. Guillem Ortego, bon dia.
Bon dia. Segons les dades, cada habitació d'hotel consumeix de mitjana 212 litres d'aigua per dia, una xifra que és més elevada com és Estrella Estel Hotel, passant dels 400 litres de consum en els de 5 estrelles.
I a Menorca una persona està ingressada amb pronòstic greu després de tenir un accident de trànsit quan anava amb motocicleta a l'entrada de Mou aquest dilluns hora baixa. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari causant l'accident amb dues motos que circulaven de front. Les conseqüències més greus les ha patit una persona de 65 anys que ha estat traslladada a l'Hospital Mateu Urfila. Es troba a l'UCI, com dèiem, amb un pronòstic greu. L'accident també va generar retencions importants a la carretera general.
I a Eivissa, el problema dels assentaments no atura. Un punt on s'ha detectat un augment d'infrahabitatges és a la zona humida de Ses Feixes de Vila. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament d'Eivissa calcula que entre 40 i 50 persones viuen en condicions infrahumanes a aquest assentament, un lloc que no només és insalubre, sinó que és una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. El consistori assegura que ja ha parlat amb la propietat i que si no es desallotja el campament aniran als tribunals.
I el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades les àrees cremades pels incendis forestals a la península.
Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, a la Vall d'Uixó, Castelló i a Toledo.
Precisament dedicam la primera entrevista de l'informatiu a aquesta qüestió.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Quan som a punt d'entrar en una altra onada de calor, la quarta ja, el risc d'incendi es dispara. Espanya viu des de fa dies en estat d'emergència nacional pels greus focs que han arrasat milers d'hectàrees a Madrid, Àvila, Toledo i a Castelló, més de 100.000 persones evacuades i confinades. En plena crisi avui parlam amb Luis Barbiela, enginyer forestal. Bon dia.
Hola, muy buenos días.
Aquesta declaració d'emergència no es donava des de l'apagada elèctrica del 2025, després de decretar l'estat d'emergència pels focs simultanis. El govern central demanava a la Comissió Europea l'activació del mecanisme comunitari de resposta davant d'aquest tipus de catàstrofes. França també va fer el mateix. Senyor Barbiela, és el pitjor estiu de la història recent.
Bueno, desde luego es un verano durísimo en relación a incendios forestales, pero yo creo que desde hace ya más de una década se venía advirtiendo que las circunstancias ambientales ligadas a la evolución de las consecuencias del cambio climático y el proceso de abandono del territorio, teniendo cada vez terrenos forestales más continuos, más extensos, teniendo un proceso de abandono de cultivos que genera mucha más continuidad de terreno forestal y la acumulación de biomasa por falta de aprovechamientos y de ordenación de los bosques, nos estaba llevando a una situación que podía ser límite y desgraciadamente pues lo estamos viviendo. No se trata de decir ya lo avisamos, sino de lo que se trata es de decir tenemos que anticiparnos. O sea, lo importante ahora es tomar conciencia de que vamos a convivir con los incendios forestales, pero que al mismo tiempo esa convivencia tiene que ser gestionando el territorio para evitar que produzcan este tipo de daños, ¿no?, tan graves i tan severos.
I de quina manera es pot preparar? De quina manera s'ha de gestionar aquest territori?
Pues mire, yo creo que ya la declaración de hace del 2023 de la Fundación Pau Costa que promovió el consenso de más de 60 personas expertas entre World Wildlife Fund, Greenpeace, maderistas, alcaldes, periodistas, se consiguió un consenso donde se establecían unas líneas claras de actuación que exige el compromiso de las administraciones públicas y de una colaboración institucional entre comunidades autónomas, el Estado, el poder local, para fundamentalmente ser capaces de gestionar al menos cada año el 1% del territorio forestal. No tenemos ni capacidad, ni dinero, ni presupuesto para trabajar en todos los bosques, pero sí tenemos la capacidad de actuar en puntos estratégicos de gestión, que donde disminuir la cantidad de combustible y donde evitar que el fuego progrese para evitar que esos incendios iniciales se hagan inmensos, ¿no? Para eso necesitamos unos 1.000 millones de euros de presupuesto anual, que no es mucho en relación a lo que podemos ver que se está perdiendo hoy, que se está perdiendo en cada campaña de incendios y en los propios costes de extinción, ¿no? La extinción es solo una respuesta imprescindible, necesaria, pero la solución está en la prevención. Luego pensamos que hay que ayudar muy activamente al mundo rural, a aquellos que mantienen los paisajes vivos, a aquellos que trabajan por un territorio mosaico donde se desarrolla agricultura, ganadería extensiva, donde hay pastores, donde hay forestales, donde hay utilización del recurso para generar ese paisaje y recuperar ese paisaje mosaico de nuestros abuelos. Y, por último, creo que es trascendente proteger de verdad a los núcleos rurales. No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas sus residentes no van a poder quedarse confinados y seguros en sus casas. No podemos tener viviendas aisladas que si llega el fuego se van a creer que vamos a poder tener un helicóptero encima de su casa tratando de apagar el fuego y que no se queme su inmueble. Por lo tanto, yo creo que hay medidas concretas que sí podemos realizar y que es imprescindible anticiparnos, ¿no? En Japón tienen una cultura de los terremotos, de los seísmos, y a nadie se le ocurre hacer una casa de 10 pisos sin hacer unos cimientos antisísmicos. Pues nosotros no podemos entender nuestra forma de vivir y de tener el territorio sin una cultura del riesgo que implique prevención frente a incendios forestales.
Senyor Berbiela, normalment l'alerta per incendis era entre la vintena del mes de juliol i la Mare de Déu d'agost, a mitjans del mes d'agost. Que hem d'esperar durant les pròximes setmanes tenint en compte que, a més a més, a partir de demà arriba una onada de calor?
Bueno, yo creo que nosotros en Baleares, en Mallorca, hemos vivido siempre olas de calor, pero las entendíamos como la entrada de la cuña sahariana que entraba un día, nos traía polvo del Sáhara, teníamos unas temperaturas muy elevadas, pero al día siguiente o a los dos días se retiraba hacia Italia. Ahora mismo no vivimos olas de calor, estamos viviendo verdaderas mareas de calor, que ya no son un par de días, sino el año pasado hubo olas de calor que duraron prácticamente 18 jornadas seguidas, y este año, como bien comentas, pues llevamos ya vamos a entrar en la cuarta ola de calor. Esto produce unas temperaturas elevadísimas, incrementa la sequía de los terrenos, de la vegetación, de la cobertura forestal, llega a unos niveles de estrés hídrico impresionante, y esa situación de falta de humedad en la vegetación, altas temperaturas, y si en esos momentos acompaña el viento, pues tenemos unas situaciones meteorológicas que implican incendios de fuera de capacidad de extinción, porque además tenemos un combustible acumulado muy disponible para arder, con muchísima biomasa acumulada en nuestros terrenos forestales. En este sentido, yo creo que es importante no entrar en una discusión que enfrente a conservación frente a prevención, sino que la forma de conservar es prevenir, y al mismo tiempo tampoco entrar en una confrontación entre pacto por el clima, que implica que si no te parece bien el pacto entonces eres negacionista, o al revés, uh-huh. O que todo se base en la limpieza de bosques, y si no eres partidario de limpiar los bosques pues eres un ecologista bloqueador de la actividad rural. No es eso. Tenemos que evitar polarizar a la sociedad, tenemos que evitar que jugar a romper y dividir nuestra capacidad de anticipar, y una cosa es la base en el territorio que provoca incendios de alta intensidad, y otra cosa es que el efecto multiplicador, catalizador, que está implicando el cambio climático en que estos incendios sean pràcticament impossibles de parar.
I d'haver avui en plena crisi d'incendis a la península, i just abans de començar una onada de calor, la quarta a l'estat espanyol d'aquest estiu, hem volgut conversar amb l'enginyer forestal, amb Luis Berbiela. Gràcies per haver-nos atès.
Un abrazo a todos y muchísima precaución, aparte de un apoyo incondicional a los medios de extinción que están peleando en todo el territorio.
I quan són les 8:42 minuts, continuem amb la segona entrevista de l'Informatiu Matí. I és que avui el Palau Reial de l'Almudaina reobre les portes després d'una restauració integral que permetrà contemplar aquest conjunt arquitectònic del segle XIV, un dels edificis del gòtic civil més icònics de Mallorca, que ara obre espais que feia anys que estaven tancats al gran públic. Poques hores abans de la inauguració en parlam amb Rocío Fernández Treguerres, que és conservadora de Patrimoni Nacional. Aquí podem saludar ja en directe. Bon dia, buenos días.
Buenos días, encantada de saludarles.
La intervención permite ampliar el recorrido de visita ahora organizado con un criterio cronológico. ¿Qué es lo que podrá descubrir el gran público?
Pues bueno, principalmente el espacio nuevo que se abre al público por primera vez es la zona conocida como el Palacio de la Reina, que son una serie de salas que se encuentran en la zona de Poniente del complejo y que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
Uh-huh. En estos momentos, ¿cuál es el estado de conservación del conjunto arquitectónico? Recordemos que el rey celebra en la Almudaina las audiencias oficiales.
Sí, pues hombre, realmente yo podría decir, o creo, que el complejo del Palacio Real de la Almudaina, que son en realidad varias edificaciones juntas, son la auténtica joya de este lugar. Y luego, ya en las antiguas zonas conocidas como del Palacio del Rey, lo que hemos hecho es una nueva museografía mucho más contemporánea, con un recorrido efectivamente cronológico que permite al visitante realizar un recorrido por la historia de este palacio, que es la misma historia de la ciudad de Mallorca. Romanos, musulmanes, el Reino de Mallorca y luego su vuelta al Reino de Aragón.
¿Tienen una previsión del número de personas, de la gente que podrá visitar el Palacio de la Almudaina estos días que estará abierto al público a partir de ahora?
Efectivamente. Bueno, mañana, solo de mañana, y luego el día 30 y 31 va a estar abierto en jornadas, digamos, de puertas abiertas para que los mallorquines y las mallorquinas puedan acercarse a disfrutar de esta joya. Uh-huh. Pero vamos, la previsión, los números, por lo menos los que teníamos hasta que se cerró en enero de 2026, era que es uno de los reales sitios de patrimonio nacional que cada año aumenta considerablemente su número de visitantes. Uh-huh. No sabemos todavía una cifra estimada.
Sí, com sigui, durant els pròxims dies es podrà visitar el Palau Reial de l'Almudaina, que, com dèiem, reobre portes avui, després d'una restauració integral que permetrà contemplar aquest conjunt arquitectònic, un conjunt del segle XIV. N'han volgut parlar hores abans que obri amb Rocío Fernández Treguerres, que és conservadora de Patrimoni Nacional. Gràcies per haver atès la telefonada de l'informatiu Matí de Betres Ràdio.
Moltes gràcies a tots vosaltres i les esperamos aquí.
I de ben, aquesta entrevista m'ha arribat a les 8:45. Tot d'una podeu escoltar aquí, a l'informatiu Matí, els informatius, les edicions locals d'aquest informatiu.
TV3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortego.
Són les 8:45. Bon dia. Més de 1.500 comptadors intel·ligents controlaran la pressió estacional sobre l'aigua que la millor. Segons les dades, cada habitació d'hotel consumeix de mitjana 212 litres d'aigua per dia, una xifra que és més elevada com més estrelles té. De fet, passa dels 400 litres de consum en els de 5 estrelles. Tot d'una, ampliem aquesta informació també d'altres. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment trobant retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la Vella Cintura. I a la Vella Cintura trobant les complicacions habituals de l'altura de Can Blau fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sotaulera en sentit d'Andratx. I a la persona de la resta de principals carreteres de Mallorca trobant a fer fluid i sense incidències. Això fa pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Anem amb Ivan López del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, que la millor ha estrenat un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística. S'hi han instal·lat més de 6 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten que un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. És una xifra més elevada com més estrelles té l'hotel. Així, en un de 5 estrelles, el consum passa dels 400 litres. Són dades que s'han pogut conèixer per primera vegada gràcies a la instal·lació de nous comptadors intel·ligents que des d'ara controlaran el consum d'aigua en aquesta zona turística. És Tomeu Guiscafrà, de Big Group.
No és que el client de 5 estrelles consumeixi més aigua, sinó que s'ha de tenir en compte que un hotel de 5 estrelles té una sèrie de serveis que no té l'hotel d'una estrella, com pot ser spa, diferents piscines, zones de regadiu que tenen zones verdes molt més extenses.
En els darrers 3 mesos hi han instal·lat comptadors intel·ligents en un centenar d'hotels i en més de 300 habitatges i negocis, a més d'estacions de mesurament en pous i sensors de control de l'aigua regenerada. Totes les dades s'integren en una plataforma única per millorar la gestió del cicle de l'aigua. Són Llorenç Galmés, president del Consell, i Joan Mestre, del Consorci de Turisme de Cala Millor.
S'impulsa la posada en funcionament de més de 600 comptadors digitals, que se sumaran en 900 ja existents. Per tant, comptarem amb 1.500 comptadors digitals per poder controlar en tot moment el consum d'aigua.
Per saber quins consums tenim, per on se passa l'aigua, és molt important per dos ajuntaments i el Consorci de Turisme.
El projecte s'ha finançat amb 400.000 euros dels fons Next Generation.
D'altra banda, l'empresa de serveis de municipals de Manacor ha implantat la facturació mensual del servei d'aigua i la primera es farà al mes d'agost. Aquest canvi no modifica les tarifes i s'implantarà de manera progressiva gràcies a la digitalització dels comptadors d'aigua.
El canvi es farà de manera progressiva dels quasi 12.000 contractes de subministrament de la SAM. En la primera fase d'aquest mes d'agost es facturaran 6.600 subcontractes que inclouen la totalitat dels abonats a Cala Murada i una part dels de Manacor. La resta incorporarà la factura mensual a partir de setembre.
Canviant de qüestió, el Consell Insular implantarà un nou servei intensiu per a infants i adolescents amb discapacitat i alteracions greus de conducta a partir de 2027, que servirà com a complement del servei d'atenció integral a domicili. Ho ha anunciat el president de l'institució, Jonès Galmés, que ha explicat que això ha estat gràcies als 90 milions d'euros de pressupost de la conselleria.
Ho ha fet durant una visita a l'escola d'estiu de Madiba, on també hi havia el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez. Amb aquest nou recurs, expliquen, oferiran estades terapèutiques temporals d'entre 1 i 6 mesos amb atenció especialitzada les 24 hores per estabilitzar els casos més complexos i facilitar el retorn dels infants al seu entorn familiar. És Llorenç Galmés.
Avui també anem una passa més i volem anunciar un nou servei que implementarem des de la nostra institució, que és una estada temporal terapèutica per a persones amb discapacitat o trastorn de conducta greu, per tal de que en tot moment puguin tenir aquesta ajuda necessària per poder fer front en el seu dia a dia.
Galmés també ha posat l'accent en l'augment del pressupost de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat en aquesta legislatura, que és el que permet crear recursos com aquest. Per la seva banda, Sánchez ha volgut destacar que aquesta iniciativa surt de la detecció de la necessitat d'aquest tipus de servei.
Es decir, es un recurso intermedio entre el residencial y el SAIDI, que es meramente domiciliario, que surge, como bien comentaba el presidente del Consell de Mallorca, de la experiencia vivida a través del SAIDI y que determinados perfiles hemos detectado que requerían de este recurso intermedio.
Durant la visita, el conseller també ha destacat la col·laboració amb Amadiva, entitat que disposa de 338 places concertades finançades per l'IMAS dins la xarxa d'atenció a persones amb discapacitat.
Més notícies, més per Mallorca denuncia que el PP culmina aquesta setmana el que considera un nou episodi del fracàs en la gestió dels residus amb una nova modificació de crèdit de 41,5 milions d'euros a favor de Tirme.
L'operació econòmica serà aprovada pel pacte PP-Vox en el pla previst per a demà. La formació considera que aquesta aportació desmunta definitivament el relat que el govern de Llorenç Galmés ha defensat durant els darrers anys. Catalina Inés Perelló n'és la portaveu.
El Partit Popular ha enganat a la ciutadania. Primer va prometre baixar la tarifa de residus. Després va justificar la importació de fens d'Eivissa, que deia que serviria per equilibrar el sistema. I ara descobrim que no només importen més residus, sinó que el Consell torna a injectar 41,5 milions d'euros a Tirme. És un mal negoci per Mallorca. Assumir més impacte ambiental, el govern només hi posa 5 milions i els mallorquins acaben pagant la factura. El Partit Popular ha convertit el Consell en el caixer automàtic de Tirme.
L'Ajuntament de Llucmajor ha paralitzat cautelarment les obres d'urbanització del polígon de Sant Fusquet.
Unes obres que estan investigant des de fa mesos el Seprona de la Guàrdia Civil per presumptes irregularitats a la dotació de serveis. A través d'un comunicat, l'Ajuntament ha informat que la regidora d'Urbanisme ha signat el decret una vegada que els tècnics han revisat tota la informació portada per la promotora. Malgrat tenir el permís, consideren que les adaptacions que s'han fet al projecte necessiten una autorització addicional.
I parlem ara de l'excavació d'una necròpoli situada de vora la Basílica, on s'han trobat nombroses restes humanes, que ha estat una de les troballes més destacades aquest estiu a la ciutat romana de Polèntia. Aquesta setmana s'acaben els treballs que, com cada any, han permès trobar restes com ceràmica o monedes.
Aquestes restes humanes, que es creu que corresponen a un home adult, les han desenterrades aquest dies a la necròpolis que hi ha just de vora el fòrum de la ciutat romana de Polèntia. En aquesta ocasió s'han trobat al voltant d'una quinzena de cossos que s'hauran de classificar. Escoltam Miquel Àngel Cau, coordinador de l'excavació, i també alguns estudiants.
La basílica continuant excavant morts de la necròpolis, aquesta gran necròpolis que va ocupar el fòrum de la ciutat una vegada que s'havia abandonat el fòrum, no? N'hem excavat més de 550 tombes i encara continuen sortint, i això ens dona dades molt importants també sobre aquesta població.
Ja tot d'una com han dit de basílica, no m'esperava haver de treure els morts en si. Jo pensava que el millor era treure part de l'edifici i tal, i ja quan vaig trobar que havien d'aixecar les làpides, me va sorprendre moltíssim.
Jo m'esperava trobar adults, coses, no sé, ossos consistents i tal, però veure que ha sortit gent de totes les edats, me va sortir també un bebè.
Enguany, una cinquantena de persones excaven a Polèntia en el marc del curs d'arqueologia Antoni Ribas.
Polèntia, bueno, és un jaciment gairebé únic i és una gran oportunitat, doncs, per formar-se, per aprendre i per comprendre, no, el que és l'arqueologia.
És la primera vegada que vengo a esta excavación y la verdad que me parece muy interesante para saber la historia de las Islas Baleares y concretamente de Mallorca y, bueno, pues el periodo romano.
A part de la necròpolis, aquest any continua excavant-se també a les cases del governador i també a la zona de la Portella. D'aquesta manera arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem a l'informatiu matí, ara amb la cultura.
És hora de recapitular les hòsties que me ha dado el mundo.
En tot just dues hores, la maquinària de l'Atlàntida Mallorca Film Fest torna a posar-se en marxa. Serà a les 11 quan el primer Master of Cinema d'aquesta edició, a l'actriu i cantant danesa Trine Dirholm, protagonitzi una xerrada esbaluart. El seu és un dels noms propis de la jornada. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. N'hi ha molts més, per això, especialment de realitzadors balears, que, com passa a tots els festivals, però potser a l'Atlàntida un poc més, ens mostra realitats de tot el món amb ulls d'aquí. És el cas de l'Emilcar de Michele, que el documental premiat al festival més important del món, l'IFTA, rodat durant 10 anys i que ens mostrarà la vida i mort d'aquest filòsof i revolucionari africà assassinat per les seves idees. També avui podrem conèixer els secrets de la cuina de Maria Solivelles en una producció dirigida per Àlex Dioscorides, i la història també de Manuel Cortés, un barber que va acabar tallant els cabells a Cristiano Ronaldo o a Bad Bunny a 3.000 al mes. Són tres produccions molt diferents, molt variades, però amb un punt en comú. Són produccions d'aquesta casa d'IB3.
Parlem amb tots ells avui, igual que ho fèrem ahir, amb altres dues propostes relacionades amb les illes.
Com per exemple, Érem una gran família, que és l'òpera prima de Cristina Rosselló i que ha transformat 18 hores d'enregistrament d'un arxiu familiar que va dels anys 40 als anys 90 en una obra política on es veu el pas del temps i els canvis, o no, en moltes coses.
Un procés que he disfrutat molt, com a tenir el control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com fas, com veus que se pot aprendre molt de la història amb històries familiars, i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat també.
També es va poder veure ahir i vàrem parlar amb la productora de Les Culpables, una obra premiada al Mallorca Talent Lab, i aquesta, de fet, va ser la primera empenta per tirar endavant el projecte, que va reunir el testimoni d'un centenar de dones que han avortat, la majoria d'elles en la seva època d'adolescència, i a les quals va dirigit aquest film. Ens ho explicava la productora Montse Pujol.
Aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no és cap vergonya ni res dolent.
Tot això, com dèiem ahir que també aquesta casa va tenir protagonisme, tant l'Aviador com Xiu Xiu es feren en directe des d'Es Baluart en aquesta festa de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que avui torna amb noves propostes com la que ja vos hem comentat, i també una de ben especial, la recuperació 20 anys després d'una pel·lícula que podríem dir que és referencial del cinema balear. Parlem de Jo, de Rafa Cortés. Aquesta pel·lícula va rebre el premi Revelació al Festival de Cannes i presentarà tant ell com el seu protagonista, Alex Brandenburg. Serà avui a les 7 al Rivoli. Ben a prop, però dues hores més tard, a partir de les 9, Nacho Vegas, a qui escoltam de fons, serà avui l'encarregat de la part musical de l'Atlàntida amb la gala de lliurament del primer Master of Cinema.
I fem un darrer apunt encara de la cultura abans de les 9 del matí. No hay más mendigo ni más que pagar que echarte de menos. El Menorca Music Festival es cancela la mateixa setmana que havia de començar. L'organització del certamen ho ha anunciat a través d'un comunicat. El festival havia de començar aquest dissabte al recinte firal d'Es Mercadal i havia de fer un concert de Víctor Manuel. També estaven programats, entre d'altres, artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco. Aquí ara escolta. No hay más. Amb la música d'Orozco arribem a les 9 del matí. No hay silencio.